L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Et saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villares dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la Semute. Avui dimarts, dia 15 de maig, destacarem... Unanimitat del ple d'Amposta en el rebuig a la proposta de cabal ambiental per al tram final de l'Ebre. Els proveïdors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar cobraran entre el 30 i el 31 de maig per 10,3 milions d'euros en factures. Esquerra Republicana de Catalunya demana la creació d'un fons de rescat pels afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. L'avançament dels tractaments ha permès reduir enguany la presència de mosca negra al tram final de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que el ple de l'Ajuntament d'Amposta va mostrar unànimement el seu rebuig al cabal ambiental per al tram final del riu plantejat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i presentarà al·legacions a la proposta estatal. Bona tarda, Manel.
Bona tarda, així és. Els grups municipals van acordar fusionar les propostes de moció presentades per l'equip de govern de Convergència i Unió i els grups d'Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC a l'oposició per aprovar una declaració institucional única en contra dels 106,9 metres cúbics per segon que consideren posa en perill de mort al Delta de l'Ebre. No només això, el text també incorpora, a més, la reclamació explícita al govern espanyol perquè mantingui i executi les inversions previstes pel Pla Integral del Delta de l'Ebre en aquesta zona. Cal recordar que també es va afegir en aquesta moció unitària al grup de Plataforma per Catalunya. De fet, el seu portaveu, Germà Siscar, deia que era una bona notícia sempre i quan es continua apostant per aquesta decisió.
Bé, avui ha sigut agradable veure que tots defensem el nostre territori, perquè si nosaltres no ho fem, la gent de fora no ho farà. El que sí que demana la Plataforma és que el que avui hem decidit, que siguem conseqüents i que el dia de demà continuem mantinguent-ho. Governi qui governi i hi hagin els pactes que hi hagin.
Per la seva part, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Antoni Espanya, també qualificava aquesta unanimitat de bona notícia després de 10 anys de la posició de Convergència i Unió sigués contrària.
Respecte a la moció, o la de, jo diria que bueno, hem presentat tres mocions, finalment hem sigut capaços de presentar-ho com una moció, una declaració institucional conjunta. Bueno, i bàsicament quedarien dues coses. La primera és que, com em posi, me n'alegro molt que 10 anys després haguéssim sigut capaços totes les forces polítiques en representació a l'Ajuntament d'anar tots a una amb el tema de l'aigua.
També el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jesús Auré, es referia en aquest tema de la mateixa manera. Aquesta unanimitat era una bona notícia, no solament per Amposta, sinó també per al territori.
Respecte a la moció conjunta que fa referència a l'oposició a la proposta de cabal ambiental de la XE, molta satisfacció per part del grup municipal d'Esquerra, entre altres coses que s'ha aconseguit un suport unànim i ens hauria agradat que en altres èpoques aquest ple s'hagués expressat en la mateixa contundència que s'ha expressat avui aquí a la ciutat d'Amposta.
Pel que fa a l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha recordat que es troba al Delta en una situació d'emergència nacional davant els problemes de regressió, subsidència i salinització que l'assetgen. Diu que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre desconeix les necessitats del tram final del riu i amb aquest cabal ecològic que doncs, garanteixen, posen en perill la continuïtat del Delta. Manel Ferrer també es mostrava satisfet per la moció que també hagués pogut convertir-se en una declaració institucional.
Bé, haguéssim pogut optar per la fórmula de fer una declaració institucional de tots els grups presents al consistori de la ciutat d'Amposta, però ja que s'havien presentat tres mocions per part d'Esquerra Amposta, Esquerra Republicana i del PSC i també Convergència i Unió amb el mateix sentit, el que en una reunió prèvia amb els portaveus s'ha decidit de poder fer aquesta moció unitària a la que s'ha afegit també Plataforma per Catalunya i en la que hem arribat a un consens en tots els sentits i per tant jo penso que avui ens hem de facilitar tots plegats.
Aquesta moció també recull la reclamació dels socialistes perquè es mantinguin i s'executen les inversions incloses en el Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre.
Serveis informatius de Mute.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que els proveïdors de l'Ajuntament cobraran entre el 30 i el 31 de maig per 10,3 milions d'euros en factures. L'equip de govern, amb els vots del Partit Popular, van aprovar la concertació d'un crèdit a llarg termini d'acord amb el que estableix el decret Rajoy. Francesc Callau.
Aquest dilluns al vespre hi va haver sessió extraordinària i urgent del ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, on es va aprovar la concertació d'una operació de préstec a llarg termini per valor de 10.242.029 euros amb 39 cèntims, d'acord amb el que estableix el Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer. Es tracta del popularment conegut Decret Rajoy, aprovat inicialment per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar el 29 de març passat, amb un pla d'ajust, i que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha valorat favorablement i, en conseqüència, ha autoritzat a l'operació d'endeutament de conformitat amb el que estableix l'article 7.5 de l'esmentat Reial Decret. El ple, amb els vots a favor de l'equip de govern de Convergència i Unió, l'abstenció del Partit Popular i els vots en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya, va aprovar la concertació del crèdit esmentat amb l'entitat financera que assigni l'Institut de Crèdit Local, amb un període d'amortització de 10 anys i un període de carència de 2, el tipus d'interès regulat a l'ordre pre/773/2012 de 16 d'abril. Antoni Montagut, portavoc de Convergència i Unió, va explicar que el més positiu és que permetrà cobrar als proveïdors.
És pràcticament l'únic punt de l'ordre del dia que hi havia, que és l'aprovació d'aquest crèdit, que ha de permetre que a final de mes, evidentment, tots els proveïdors relacionats acabin cobrant ja, i és la injecció econòmica que tindrà per les seues economies. El que no trobaran els bancs, doncs aquesta vegada ho troben tot de cop en les administracions públiques, que s'ha orquestat un sistema per a que realment arribi liquiditat a petites i mitjanes empreses.
Joan Font, portavoc del Partit Popular, va dir que és discutible com s'ha arribat a aquesta situació, però que s'ha de mirar la part positiva.
És més discutible de com s'ha pogut arribar en tot això, però bueno, nosaltres ho mirem en caràcter positiu, perquè aquesta llei el que afavoreix és el proveïdor, al que se li deuen una quantitat de diners de fa un mes, dos mesos, tres mesos, quatre mesos, cinc mesos, sis mesos. Això no pot ser. Quan hi ha una llei que diu que els 52 dies s'ha de cobrar, i això no ho complís quasi ningú. Per tant, aquesta abstenció ha estat perquè veiem una part positiva, i la part que nosaltres veiem ben positiva és com s'ha arribat a aquesta situació, que és molt discutible.
Per la seva part, Jordi Gasani, d'Esquerra Republicana de Catalunya, creu que la gent no ha de pagar els plats trencats d'una mala gestió.
L'equip de govern i el Partit Popular ho volen pintar com qui no vota que sí o qui no s'absté va en contra de que els proveïdors cobrin. Nosaltres, més lluny d'això, nosaltres estem a favor de que els proveïdors cobrin, però nosaltres el que no podem assumir és com s'ha arribat fins aquí. Nosaltres pensem de que no cal hipotecar l'Ajuntament, no cal que la gent de la Cala, que no té res a veure amb tot això, hagi de pagar uns IBIs desorbitats, hagi de pagar natació pels crios a l'estiu desorbitat, l'escola de música desorbitat, i hagi de pagar els plats trencats de tota aquesta festa.
Antoni Espuny, del Partit dels Socialistes de Catalunya, va dir que es tracta de males gestions fruit de males decisions.
Tot això comportarà uns increments de preus, i això és pagar la mala gestió, les males decisions que l'equip de govern ens ha portat i ha pres durant aquests darrers anys. Fruits d'unes males decisions, fruits d'unes precipitacions, en principi. I a partir d'aquí, el ciutadà de l'Ametlla de Mar, les famílies de l'Ametlla de Mar, veuran retallades les seues capacitats econòmiques.
Cal recordar que aquest acord permetrà que entre els dies 30 i 31 de maig els proveïdors puguin cobrar les factures pendents a 31 de desembre de 2011 i presentades per les entitats locals abans del passat 15 de març.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Esquerra Republicana de Catalunya reclamarà al Parlament i al Congrés dels Diputats que la Generalitat i el Govern de l'Estat creïn un fons de rescat pels afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. Així ho va anunciar el diputat tarragoní al Parlament, Sergi de los Ríos, qui va assegurar que la solució està més que justificada després de fer-se pública la intervenció de l'Estat a Bankia. Per la seva banda, l'alcalde de l'aldea, Dani Andreu, assegurava que la recuperació dels diners dels afectats permetria tornar a generar confiança. Dani Andreu.
Estos dies s'està parlant amb molts de representants i agents del sector agrícola de la comarca, de les Terres de l'Ebre, i en aquest sentit els que em fan falta són dues qüestions. Una és la pròpia confiança, que pot arribar a generar esta solució del problema dels entrampats, i per l'altra banda, evidentment que això seria una conseqüència directa del que és absolutament la posada en marxa d'aquest sector agrícola, d'aquesta indústria agrícola del nostre poble, que en aquests moments el que necessita és simple i llanament que si torni a hi haure productivitat, que torni a hi haure activitat i que d'alguna manera això tingui com a futur la creació de llocs de treball, la creació de riquesa al nostre territori.
D'altra banda, el representant d'Esquerra Republicana de Catalunya a la reunió del grup de treball sobre la reordenació de peatges, convocada ahir dilluns, portarà entre les seves demandes la petició de la gratuïtat de la AP7 a les Terres de l'Ebre. En concret, es demana que sigui gratuït el recorregut entre els peatges de l'Aldea Amposta i el de l'Ametlla de Mar per qualsevol vehicle que entri o surti d'aquests trams. Els republicans consideren que la situació que es viu a l'Ebre amb la variant de la Nacional 340 a l'Aldea és idèntica a la que es viu a Girona amb la Nacional 2. El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, Sergi de los Ríos, demanava la gratuïtat de la AP7 a les Terres de l'Ebre entre els peatges de l'Aldea Amposta i l'Ametlla de Mar. Sergi de los Ríos.
Demanda que des del Parlament de Catalunya adrecem directament al conseller Recoder. Perquè aquests dies hem vist declaracions on, en una situació idèntica a la de les Terres de l'Ebre, que és la que està vivint les comarques de Girona, en aquell cas amb l'endarreriment de les obres del desdoblament de la Nacional 2, doncs està parlant d'intercedir davant de l'Estat perquè sigui gratuïta l'autopista AP7 en el tram de Girona. Doncs bé, nosaltres el que li estem demanant a Lluís Recoder és exactament el mateix, que a part de pensar en Girona, també pensi en les Terres de l'Ebre, perquè la situació és idèntica. S'han endarrerit unes obres de la A7, per tant de l'antiga Nacional 340, i necessitem aquesta gratuïtat. I a més, estem parlant d'una solució que ja s'ha aplicat en el passat. I m'estic referint en el cas de Tarragona Ciutat. Es va fer la gratuïtat des de Cambrils fins a Torredembarra, en el moment doncs, que la 340, per tant la A7, estava en fase de construcció. Per tant, és una demanda que no és nova i li demanem i li adrecem a Lluís Recoder.
D'altra banda, Esquerra Republicana de Catalunya també va decidir presentar una bateria de preguntes per escrit al govern sobre una altra infraestructura important de les Terres de l'Ebre, concretament la variant de la C12, l'Eix de l'Ebre, al seu pas per Tortosa.
Festes de Sant Isidre a Alcanar. Dimarts, dia 15, festa del patró. A partir de les 9:30 del matí, cercavila a cop de tambor pels carrers del poble i a càrrec de l'agrupació de timbalers Sant Isidre. A les 10, cursa popular de la Marató de TV3 contra la pobresa. Lloc de sortida, plaça de la residència de l'Onada. El cost de la inscripció és de 3 euros. A les 10 del matí, torneig 3x3 de bàsquet en cadira de rodes al pavelló poliesportiu. A les 11 del matí, processó fins al mirador en l'acompanyament de la banda municipal de música. Tot seguit, Santa Missa en honor a Sant Isidre Llaurador. A les 11:30, parc infantil a la plaça de la Bassa. A la 1, bous mecànics per als més menuts al carrer de la Prova. A les 3:30 de la tarda, tercer FIFA Cup Sèries a Alcanar, al Casal Jove. A les 4, continua el parc infantil a la Bassa. A les 5 de la tarda, torneig 3x3 de bàsquet en cadira de rodes per adults al pavelló poliesportiu. A les 5:30, gincama de colles de carafals. A les 7, exhibició de twirling al pavelló poliesportiu. A les 8, bou salvatge a la plaça. I a les 10:30 de la nit, bou salvatge envolat també a la plaça de bous. Festes de Sant Isidre a Alcanar. Cervesa i pomada i barreja per fer l'animal.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Serveis informatius de MUTE.
L'avançament dels tractaments contra la mosca negra al mes de gener ha permès enguany reduir de forma sensible el nombre d'exemplars de primera generació d'adults que comença a actuar al tram final de l'Ebre a principis de la primavera i auguren bones perspectives per a l'estiu. Així ho constaten els tècnics del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià, que s'encarreguen del control i la lluita contra les plagues després d'efectuar 3 tractaments al riu durant aquests primers mesos del 2012. El director tècnic del CODE, Raül Escosa, constatava un descens en de mosca i larves al riu Ebre arran de l'avançament dels tractaments al mes de gener. Raül Escosa.
Ara venim a complir el tercer tractament. Estem preparant-nos ja per al quart. De moment les prospeccions estan sent molt bones, en el sentit que hi ha molt poca larva al riu. Precisament ara, esta setmana passada, vam dir que el riu no s'havia recuperat d'este tercer tractament, per tant, això és bona senyal. En general, des del gener, que ha sigut el que vam fer
operacions. A més, s'han estès puntualment a zones amb corrents d'aigua pròximes a la falda dels ports i on es troben explotacions amb bous o cavalls que atreuen la mosca negra.
No, la importància no és gran, però sí que al lloc on s'hi desenvolupen, doncs al voltant poden tenir certa afectació. I a vegades coincideix en zones on hi ha bous, coincideix en zones on hi ha una hípica i hi ha cavalls. Per tant, és allò, les mosques provenients del riu han anat amb han trobat mamífers a un xupassang i s'han anat al riarolet, a la séquia, a la conducció més propera. I per primera vegada estem fent algun tractament puntual, de veure, i hem d'anar copsant l'eficàcia d'aquestes coses.
De moment, i segons les dades del Departament de Salut, de gener i fins a finals d'abril s'han comptabilitzat 510 atencions en centres d'assistència primària per picades de mosca negra, una xifra, curiosament, un pèl superior al mateix període del passat 2012, 453, tot i la percepció d'un descens de la població. Els experts, però, recorden que la xifra d'atencions no té una correspondència directa amb la intensitat de la plaga, atesos els diferents comportaments i coneixements adquirits per les persones que en pateixen les molèsties. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que Deltebre obre el període per presentar sol·licituds amb les noves bases de subvencions. Lluïsa Bertomeu.
Amb la finalitat de regular la concessió de subvencions d'acord amb el que s'estableix a la Llei General de Subvencions, el ple de l'Ajuntament de Deltebre va aprovar el passat 31 de gener i va ratificar a l'abril les bases generals de subvencions. Amb aquesta normativa, per poder optar a una subvenció, s'han de complir uns requisits previs i se sotmeten les actuacions a uns criteris de valoració que determinen la quantia de la subvenció. El nou sistema per atorgar les subvencions, a més de garantir la paritat en la quantitat de la subvenció, pretén fomentar una millora en la gestió de les entitats, tal i com explica el regidor de Comunicacions de l'Ajuntament de Deltebre, Joan Alginet.
Efectivament, ja s'ha obert la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions, més de 60 en tot el nostre municipi, de diversos àmbits, des del punt de vista social, cultural, festiu, esportiu, educatiu. Per tant, és oberta aquesta convocatòria, que estarà fins al 5 de juny. I, bueno, com a novetat respecte a tots els anys anteriors, és que per primera vegada a la història se donaran les subvencions seguint uns requisits objectius, en uns requisits, en unes bases específiques, en un sistema de puntuació respecte a projectes o activitats o programa d'activitats que les entitats i associacions presentaran i que, per tant, per primera vegada es donaran seguint uns criteris eminentment tècnics, defugint, per tant, de la possibilitat de que s'atorguessin subvencions seguint criteris subjectius, no? que podia passar. No? Per tant, és un gran pas seguint la llei de subvencions tal com es marca la llei. És un gran pas també per a potenciar, per a donar rellevància a totes aquestes entitats i associacions que fan molt i que treballen molt pel teixit associatiu del nostre poble. Al pressupost podem estar satisfets que la partida d'assignacions de transferències corrents a les entitats i associacions s'ha vist reduïda per sota de la mitjana que s'han reduït les altres partides. Per tant, el suport del govern municipal continua sent de recolzar el teixit associatiu. Demanem, evidentment en som conscients que el primer any pues, sempre costarà una mica posar-nos i adaptar-nos al nou procediment, demanem paciència, que ningú es preocupi, que ningú vegi un problema allà on no n'hi ha cap, i estarem a la disposició de tothom i esperem que el primer any serà novetat, pues, acabi sent ordinari i tal com funcionen totes les administracions públiques, que és en transparència i donant les mateixes oportunitats a tothom.
Les bases generals de subvencions s'han posat en marxa i ara les entitats i associacions tenen fins al 5 de juny per complimentar la documentació necessària per tal de poder optar a una subvenció.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio Tere Giner ens informa que la festivitat de Sant Gregori finalitzava amb l'elecció de les pubilles majors per a les festes de Santa Bàrbara. Cinta Castellà Arín i Míriam Bautista Cases són les pubilles majors gran infantil, respectivament. Les botigues al carrer, els tallers tradicionals, el teatre o la cantada i ballada de jotes centraven els actes de la festivitat del copatró de Santa Bàrbara. Tere Giner.
Sant Gregori ha estat aquest any benèvol amb els planers i les planeres i ens ha deixat gaudir de la festa tradicional sense pluja i amb bon temps. El mateix que ha propiciat que la gent surti a la plaça per gaudir de tots els actes que s'havien programat i que van iniciar-se amb la presentació de les entitats que participaven activament de la mateixa festa amb l'organització d'activitats. D'aquesta manera, dissabte es va fer la popular cantada de jota a l'estil tradicional casa per casa de les pubilles, amb la participació de la coral i el grup Joventut. Mentrestant, a la plaça City Seat, l'AMPA de l'escola organitzava el taller de fanalets que hores més tard, després del sopar de germanor, que també va tenir lloc a la plaça i que va aplegar un nombrós públic, van acompanyar el recorregut de la Crònica Negra del poble. Un recorregut que va recuperar el centre d'estudis planers i que va adaptar el grup teatral planer amb la col·laboració de membres de la coral. El recorregut va durar unes 2 hores i es va iniciar a la plaça dels Arbres. El motiu l'explicava el president del Centre d'Estudis Planers, Màrius Pont.
L'itinerari s'inicia a la plaça dels Arbres perquè antigament, abans de l'última Guerra Civil, el camí del cementeri anava per allà i despedien el dol. Per tant, allà farem la primera significació i hi haurà una sèrie de significacions a mesura que anirem avançant per l'antic camí que passa per la vora del que és actualment el taller de Vidiella, fas la curva i empalmes en el que és el camí actual. Hi ha 7 significacions i l'última és ja allà al cementeri. Sí que vull insistir una cosa perquè el poble fan això, és una espècie de túnel del terror, farà temor? No. Que conste i que quede ben clar, és escenificacions sobre assassinats, sobre misteri, sobre fets luctuosos que han passat, i n'hi ha un de molt important que ens lliga a la història, que és Estevenet, que és a Quinta Estara, a la Masada de Damià, que diem, que el van matar allí i van trobar la làpida.
Ja el diumenge al matí, amb les botigues al carrer i una façana de l'Ajuntament ben guarnida, els comerciants van treure els seus establiments, mentre diverses entitats realitzaven tallers tradicionals de confecció de ganxet, cantada de jotes improvisada, de col·locació de mantons i mocadors de pagès, entrenaments de twirling, de nines de paper o fins i tot taller d'elaboració de joies amb materials reciclats. Ja per la tarda es va anar casa per casa a buscar les pubilles i acompanyants que posteriorment es van presentar a la plaça per escollir-ne les reines per sorteig tradicional. Aquest any les representants seran com a pubilla infantil Míriam Bautista Cases i com a pubilla major Cinta Castellà Arín. L'acte va finalitzar amb l'elecció de l'estand més ben guarnit, que en aquest cas fou el de la sabateria Pas a Pas, i amb una ballada de jotes tradicionals en la que hi van participar 15 parelles, entre les que hi figuraven els alumnes de segon ESO de l'IES Les Planes i la col·laboració també dels dolçainers de Saragatona.
Serveis informatius de Mute.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, al Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del Delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i les nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona Chill Out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Tere Giné ens parla de Ments Obertes, el concurs d'idees de la Universitat Oberta de Catalunya. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar la creativitat en aquest moment de crisi econòmica. El concurs és obert a tothom, independentment si forma o no part de la universitat. Tere Giné.
La Universitat Oberta de Catalunya ha organitzat un concurs d'idees adreçat a gent creativa, un concurs obert a tot el territori per tal de millorar l'entorn. En les propostes hi ha 8 apartats: social learning, finances, recursos, wiki economia, governança, comunicació, salut i urbanisme, on es busquen visions diferents, propostes noves que cerquen un canvi. El concurs consta de 3 fases. La primera és la presentació del projecte per mitjà del portal mentsobertes.org uoc.edu/pluc, tal com explicava Tere Nielles, delegada territorial de la UOC.
Ara hi ha 3 fases d'aquest concurs, no? Fins al dia 23 de maig és aquesta primera fase, que és de moment recollida d'idees, no? Llavors, abans de passar a la segona, no? En aquesta recollida d'idees ja l'has de classificar per cada un, no? de les 8 categories que he nomenat. D'aquesta idea, les més votades, i també hi haurà una votació qualitativa del jurat, no? Passaran 80, no? a la segona fase, que estarien en l'apartat d'avantprojecte. 80 candidats o grups, perquè una idea igual pot ser d'un col·lectiu també, no té per què anar lligada només, no? a una persona, Es poden presentar com a col·lectius. Pues d'aquests 80 que van passat a la segona fase, no? A partir de suport dels professors de la universitat, etc., s'aniran ficant en contacte per avançar, Els avantprojectes, clar, aquí ja s'irà en funció de cada un dels àmbits, no? que els ajudaran a donar-li més forma.
També es poden fer arribar propostes per d'altres vies, com ara Twitter, amb l'etiqueta UOCPLAC o Facebook. De moment encara no hi ha aportacions per part de la gent del territori. Segons Nielles, s'anima a tothom qui vulgui participar per fer les seves propostes. Aquestes fins i tot van geolocalitzades en un mapa per saber la procedència de les mateixes.
De moment hi ha un mapa, no? i no hi ha propostes d'aquí visualment, Vull dir que si tu se proposava una espècie de joc, és que si tenies una idea en un adhesiu, no? la marcaves allò que vols canviar, ho fes una foto, ho enviaves, llavors aquí van apareixent al mapa de Catalunya de l'Estat on hi ha aquestes idees, però clar, prèviament has tingut que fer aquesta acció de jugar una mica i fer la fotografia i enviar-la. Terres de l'Ebre no apareix, espero que aviat, no? els nostres companys, no? si s'apunten en aquest joc, però si és possible que hi hagi alguna idea, estarà sota els conceptes de el que he dit abans, no? de les categories. És difícil de saber d'on és la persona, perquè només estem, si no has fet aquest joc i has d'entrar la teva idea, és només la proposta i la persona que el signa.
Les idees escollides tindran premi i l'oportunitat de portar a la pràctica la seva idea i formació per valor de 80.000 euros. La recollida d'idees durarà un mes, fins al dia 23 de maig. Del 3 al 30 de maig hi hauran les votacions populars, és a dir, es podran votar les idees que més agraden, i del 23 al 31 de maig el jurat en farà la selecció final. Les idees escollides en aquesta primera fase es donaran a conèixer el dia 3 de juny i formaran part del talent de la UOC.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.